A Ràdio Castellà, el debat.
Salutacions, molt bon vespre. Passa un quart de... Mira, un quart i un minut de les 9 del vespre. Com cada dimecres, és l'hora del debat a Ràdio Castellà. En aquest cas, amb una versió especial per dues raons. D'entrada, perquè venim d'un ple municipal i normalment després del ple, l'endemà, mirem de recuperar amb els portaveus i la portaveu els temes més interessants o que generin, puguin tenir més debat, però també perquè doncs, el ple es va fer ahir de forma telemàtica. Malauradament, doncs, l'empitjorament de la pandèmia novament obliga a prendre mesures de distància i doncs, en aquest cas el ple acostuma a moure 21 persones que formen el consistori més 4 o 5 treballadors, doncs s'ha cregut convenient doncs, una mica plegar veles i tornar a tothom cap a casa en aquest debat i en el tema de Ràdio Castellà volem evitar doncs, la travessada del desert la temporada passada i incorporant les noves tecnologies, en aquest cas podem tenir o gaudir d'aquest debat en format també doncs, telemàtic, tot i que sí que és veritat que en algun cas ja mirarem en les properes setmanes doncs, que pugui venir algú, que no sigui tothom, però sí que doncs, tenir dues o tres persones a la vegada repartides pels estudis, com ja vam fer fa un mes, però clar, tenir sis persones debatent doncs, feia doncs, responsable que triéssim doncs, aquesta opció, que d'entrada demanem disculpes si hi ha alguna petita errada tècnica, perquè estem estrenant. Hem fet Zooms en directe, hem fet entrevistes a una persona, però en aquest format debat ens estrenem, per tant, els portaveus que estan amb nosaltres, que sàpiguen també que estan en mode experimental. Saludem ja Pau Castellví, Junts per Castellà. Hola, Pau.
Hola, molt bon vespre i gràcies per convidar-nos.
Marga Uncins, de la CUP. Què tal, Marga? Bon vespre.
Hola, bon vespre. Molt bé per aquí.
Rafa Humet, Esquerra Republicana. Hola, Rafa.
Hola, bon vespre. Com esteu?
I en ordre davant d'esquerra a dreta, de, no, de dalt a baix, toca el Joan Creus, portaveu de Som de Castellà, PSC. Hola, Joan.
Què tal? Bon vespre.
Bé, si us sembla, entrarem en l'última hora. Sí que hi ha coses en el ple que comentarem en els propers minuts, però sí que volia doncs, posar sobre la taula l'última hora. Ara mateix teníem el president de l'Estat, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Tots dos pràcticament s'ha fet doncs, aquesta trobada de, doncs, de presidents de les autonomies amb el president del govern estatal i estava donant compte a Pedro Sánchez i la principal mesura que ja s'havia filtrat abans era el retorn de la mascareta obligatòria a l'exterior i el fet més destacat que està comentant Pedro Sánchez és bàsicament pitjar l'accelerador en la vacunació. D'entrada ha comentat que volia que abans de que acabi l'any doncs la gent major de 60 anys, doncs pràcticament tota la població d'aquesta franja d'edat tingui ja la tercera dosi i a les primeres dues o tres setmanes de gener la gent amb 50 anys, de 50 a 59 anys. En paral·lel, us poso al dia també, doncs Pere Aragonès, el que us puc dir ara mateix és que ha considerat com tèbies les mesures que, doncs, que venen ara mateix impulsades per Madrid. Tot plegat, doncs, com sempre, un aiguabarreig que quan és la pandèmia el que ens està ensenyant és la seva imprevisibilitat. Pot semblar que hi ha hagut una petita, doncs, no sé si baixada de guàrdia, pensant que les dues dosis de vacuna doncs, deixaven lluny doncs, aquest bitxo de la Covid, però ara tenim aquesta variant Omicron i una mica es torna a repartir joc. La partida torna a començar i ens veiem doncs, obligats a tenir aquestes mesures noves que ja coneixem de l'anterior confinament i, per exemple, si ens anem més lluny, avui en parlant amb gent del gremi del món de la restauració de Castellà, que estan tocadíssims, indignats. Bé, les paraules que han dit han sigut molt gruixudes. Clar, tot el peix venut a pocs dies de les festes de Nadal, que és el percentatge potser de caixa doncs, més important dels darrers temps i doncs, és un sector que realment doncs, des d'aquí doncs, els hi tendim la mà solidàriament perquè els hi toca el rebre una altra vegada. Bé, per començar, si voleu, doncs podeu estirar del fil per uns vingui de gust. Vinga, va, Pau, que tinga tu en la finestreta superior esquerra.
Doncs això, gràcies. A veure, evidentment, doncs, la situació pandèmica, lamentablement, ha sigut imprevisible, ha sigut difícil no? de preveure aquesta última onada. El que passa que sí que és veritat que hi ha una qüestió que molt sovint no se'n parla i que creiem que és molt important posar sobre la taula, que és una pandèmia global. El que això implica és que quan parlem de vacunació i parlem de la possibilitat d'acabar amb la pandèmia, és a dir, d'aquesta escala global, hem de parlar també de la necessitat de que el vaccí sigui accessible arreu del món. Perquè si no, evidentment, hi ha diverses variants que es van generant en països, en continents, on probablement el grau de vacunació, la proporció de la població que està vacunada, és molt menor. Això també fa que pugui anar evolucionant de forma molt més ràpida el virus i això generi noves variants. Per tant, estem davant d'un repte global i això implica que s'ha de fer front a aquest repte global globalment i que, per tant, no només és important que hi hagi una part de un 90% de la població vacunada a Europa i a Catalunya, sinó que també arreu del món. I això realment implica un esforç molt important dels països amb més recursos. Val? Això per un cantó. Per l'altre, evidentment, doncs, això també implica, com estaves dient, Julià, lamentablement, doncs, unes restriccions que també impacten fortament sobre uns sectors que ja han patit moltíssim. I davant d'això fa falta que no només imposem restriccions quan faci falta i que siguem prudents també amb aquestes restriccions per no imposar més del que sigui necessari, sinó que també hi hagi unes ajudes. El govern de Catalunya ha fet tots els possibles i s'ha convertit, diguem-ne, en un govern d'abast, en aquest cas autonòmic, d'abast diguem-ne, d'una nació sense estat, de referència a Europa per donar recursos, per donar ajudes directes pels recursos que té, m'explico? Però el que fa falta és que els estats, i sobretot en aquest cas l'estat espanyol, doncs dirigeixi més recursos i permeti doncs, que hi hagi una compensació, com ja hem vist a altres països, com vam veure en una primera onada doncs, a França, com hem estat veient a múltiples països on hi ha hagut unes ajudes directes a aquells sectors més afectats i per això des de Junts al Congrés hem estat treballant també i hem presentat avui una mesura que esperem que és un fons Covid extraordinari al qual he pogut contribuir tècnicament i esperem que vaja, que no ens quedem sols amb aquesta iniciativa i que realment hi hagi una inversió important per fer front a aquesta situació que és lamentable i vaja, que ens solidaritzem totalment amb les persones del sector de la restauració, de l'oci, és molt dur i per tant és important que fem pinya com a societat perquè no es quedin sols, que a vegades ha sigut el cas. Gràcies.
Doncs gràcies, Pau. Li donem la paraula a la Marc Gaunsins i una miqueta per detallar-vos al Pere Aragonès, doncs també ha parlat una mica el que comentava el Pau. M'ha arribat ara un missatge de la companya Rocío Gómez, doncs que també doncs, veuen que hi ha manca d'aquests ajuts, és a dir, torna a haver-hi aquesta necessitat dels fons Covid. Marga.
Sí, a veure, clar, tot això, ara hi ha com moltes idees, molta informació al cap. Diverses coses intentaré dir-les de manera molt ràpida. La primera, evidentment, que hi ha d'haver mesures d'ajuda, evidentment, però aquestes mesures d'ajuda no s'ha de responsabilitzar els ciutadans i ciutadanes de fer-les i culpabilitzar si no ho fem, sinó que han de venir des de l'administració. Però, clar, sí, des del govern estatal es decideix prioritzar l'exèrcit i dedicar molts recursos en qüestions com l'exèrcit, doncs després és que les faves són comptades. No n'hi ha per on realment n'hi hauria d'haver, que és per sanitat en aquest cas. No? El problema que jo veig aquí és quan els polítics juguen a ser tècnics i prenen decisions polítiques sense escoltar els tècnics. És quan els polítics decideixen a veure què em donarà més vots en lloc de què és el que va realment bé a la gent. Clar, tot això fa que les decisions que es prenguin siguin totalment contradictòries i aboca que la gent no es cregui les mesures que se li diuen. I això està condemnat al fracàs. No es comunica pedagògicament el per què s'han de fer les coses. Es tracta a la gent com a nens petits. Tu calla, fes-me cas i ja ho entendràs. I si no ho fas, et donaré un cop de garrot. Clar, ja sé que és molt difícil, ho sé, i no voldria tenir jo la responsabilitat de gestionar la pandèmia així. Però no, bueno, es podria haver fet molt millor, la veritat.
Bé. Un petit apunt, Marga, abans de donar-li la paraula al Rafa, és que el Pedro Sánchez ha parlat que activa les forces armades en tasques de restaurants i cedint hospitals militars com a punts de vacunació, en aquest cas a les comunitats de Madrid i Aragó.
Bé, és que si tenen l'exèrcit tocant-se el nas, doncs és normal que els envien a fer alguna cosa, no? Així diuen, veus com serveix alguna cosa a l'exèrcit? No, tasques sanitàries les han de fer els sanitaris, no l'exèrcit. Punt, i és així.
Endavant, Rafa Humet, Esquerra.
Sí, coincideixo bastant, eh? Jo em sembla que avui s'ha fet... Hi ha moments en què, encara que sigui mentida, no fer res és millor que fer determinades coses. I em sembla que s'ha pres l'opció absolutament errònia. Perquè, i agafo el tema de la restauració, és a dir, si s'ha de tancar la restauració, perquè s'ha de tancar, perquè hi ha criteris científics que ho avalen, s'ha de tancar. Ja està, perquè hi ha criteris. Però quan el que es decideix avui és recuperar la mascareta a l'exterior, quan la comunitat científica fa molt temps que està dient que això no cal, no? Quan el que es decideix avui és que les persones caure la quarantena vacunal quan el científic, la comunitat científica està dient que la variant Omicron escapa a la immunitat vacunal i que, per tant, la gent vacunada ha de fer quarantena, no? Quan es prenen decisions que van en contra de la ciència, és molt difícil justificar qualsevol altra decisió. Llavors, ara en aquests moments, jo que sempre he defensat, vull dir, en aquest aspecte, escolta, si la comunitat científica diu una cosa, això és molt gros, això és molt invariable, això és una crisi molt gran que no ens havíem trobat mai, i, escolta, si la gent que hi entén doncs dona determinades opinions, en el sentit que estava dient la Marga, la comunitat científica, a mida que pot anar tenint evidències, perquè és evident que amb això no es pot anar a l'avançada, no? Però quan hi ha evidències es van consolidant, doncs tirem per aquí, no? És a dir, ara, per exemple, en casos molt clars, no tornarem a posar l'ADF a desinfectar carrers, no? Com vam fer temps enrere. S'ha tret aquella neteja extra de les escoles. Per què? Perquè ja se sap que això, doncs, no calia, vale? Pot quedar molt bé. Quan es prenen decisions que no estan basades en fets científics, què ens trobem? Doncs que jo no puc defensar ara doncs, el tancament de l'hostaleria, perquè si no prenem les decisions polítiques en base en evidències científiques, ens trobarem. Què havia d'haver sortit avui el Pedro Sánchez? Doncs em sembla que és molt evident. És a dir, hem de tancar l'hostaleria o hem de reduir el 50% l'aforament d'hostaleria i aquí hi ha les ajudes. I era el moment d'aprovar ajudes avui. Si no es poden haver-hi ajudes, doncs s'ha de dir, doncs miri, no podem ajudar, però en un context de recuperació econòmica com som en aquests moments, ja no entro en el que deia la Marga, que té més raó d'un sant, no? Però escolta, en un context de recuperació econòmica, quan aprovem pressupostos expansius a totes les administracions, costa d'explicar que es prenguin decisions sense que no estan basades en evidències científiques i que no vinguin doncs, acompanyades d'ajudes. Eh? Escolta, i em sembla que des del minut zero he defensat que això és molt complicat, que prendre decisions en aquest moment és molt complexa, que el govern municipal em sembla que aquí tots hem aplaudit quan s'ha pres una decisió, que amb el temps hem vist que potser no hauria calgut, però és igual, en aquell moment quan s'ha pres amb les dades no en s'havia de prendre, però ara ja tenim un cert recorregut i ja hi ha un cert aprenentatge, com perquè les decisions preses avui per l'Estat en aquesta conferència de presidents doncs siguin especialment decebedores. I el meu sentiment és aquest, de dir, escolta, si ens equivoquem i prenem coses que no estan avalades, doncs això té conseqüències molt greus.
Tancaríem aquesta primera ronda parlant de l'última hora, d'aquestes compareixences tant de Pedro Sánchez com Pere Aragonès, amb Joan Creus, portaveu de Som de Castellà a PSC. Joan, com veus la jugada? Perquè en 24 hores doncs, s'està disparant una mica el tema restriccions i una mica és això, s'està repartint joc una altra vegada, no?
Sí, de fet ja es preveia que durant la setmana s'accelerarien les restriccions. De fet, el divendres passat, que és quan es van reunir a la Unió Europea, no? per posar o per consensuar quines eren les prioritats a l'hora d'afrontar aquests estralls de la variant Omicron, ja es veia que, evidentment, aquesta setmana es prendrien mesures a cada estat i, d'alguna manera, el que s'està intentant, suposo que cada país ho fa de la seva manera, però és això, prioritzar la vacunació. De fet, en el punt prioritari que va sorgir d'aquella reunió doncs va ser, no?, que era sobretot, era vital, mai millor dit, apretar al màxim amb la vacunació. La resta de mesures que també es deixen, aquí veurem moltíssimes diferències entre comunitats a l'hora d'encarar-ho. O sigui, el fet que hi hagi alguna mesura a part de la vacunació, com el que comentaven ara els companys i companya de les mascaretes a l'exterior, és una qüestió que científicament, segurament, jo coincideixo amb el Rafa, que en moltes ocasions es posa en dubte, no?, d'aquesta efectivitat, però segurament té a veure amb una qüestió més vinculada a la conscienciació i a la visibilització de que ara és vital que fem ús de la mascareta en qualsevol dels escenaris, independent, perquè és evident que l'exterior sembla que científicament no tingui massa sentit, però en llocs en el que l'acumulació de gent doncs, pot ser important, inclús a l'exterior, doncs, no fer diferències entre un àmbit i un altre, doncs, suposo que deu ser el que marca aquest criteri. I coincideixo també, no?, que qualsevol restricció vinculada a un àmbit econòmic concret, i en aquest cas en el de la restauració, hauria d'anar acompanyat d'un pla de mesures per fer-hi front i més en les èpoques nadalenques, que és evident que és un percentatge de la facturació molt important, no?
Mm. Perdó, Julià, és que seguim amb última hora, eh? És el desavantatge de tenir-vos a casa, que tenim el Twitter aquí al davant.
Tenim el Twitter
aquí.
Globus Sonda, l'obligatorietat, diu El País, eh? Que no sé si ho consideres una font fiable. L'obligatorietat de la mascarilla en exteriores en Espanya tendrá excepciones. Hacer deporte, estar en el campo o en la playa, estar solo con tu grupo conviviente o a metro y medio de un no conviviente. Per tant, ja no és mascareta obligatòria als exteriors, sinó que ja és una altra cosa. Vull dir que, bueno, anirem afinant, diguem-ne.
No, i tant, i per
il·lustrar el que abans deia la Marga.
Sí, per il·lustrar el que deia la Marga abans, el Consell de Ministres avui ha aprovat un pla per dedicar 1.185 milions a modernitzar els helicòpters de combat Tigre 3. És a dir, el mateix dia on, clar, és que el mateix dia on s'anuncia això, no s'anuncia un pla de xoc per fer front a la situació, sinó que s'anuncia que 1.185 milions per l'exèrcit. És el que deia la Marga, no? I això, em penso que, francament, si gran part de les mesures són façana perquè la gent estigui més tranquil·la i el consum no s'hi vagi a ressentir, doncs potser que comencin amb una imatge com un país, un govern, que dona recolzament als seus ciutadans mitjançant ajudes i a les empreses. Vull dir, penso que aquí hi ha una errada molt important, estratègica, i moral, evidentment.
Uh-huh. Sí, si voleu intervenir, aixequeu el braç i us dono la paraula, però volia fer portar la lupa més cap al nostre terreny, cap a que es fer una mica un salt mortal, però ja que tinc, és una sort tenir-vos avui, no?, que està passant aquestes notícies en directe a la ràdio, i poder fer una roda ràpida de portaveus. Per exemple, acabem de saber, Rubí suspèn la cavalcada, o sigui, parlant d'últimes hores. A veure, fem la roda a la inversa. Joan, Castellà, aguantarem el pols amb el virus?
De fet, ja té sobre la taula aquesta opció, és evident. Estàvem també pendents de les mesures que s'anunciïn des del Procicat més de proximitat, no?, per saber exactament quines són les directrius que es marquen aquí. I és evident que dins dels actes, doncs, el Palau Reial, que l'activitat serà a l'exterior, doncs, aquesta activitat, evidentment, que s'intentarà mantenir de totes, i la cavalcada, que provoca més acumulació de persones, de nens i nenes, d'infants, doncs, està segurament, no?, en les properes hores s'haurà de prendre alguna decisió.
Sí, com ho veieu?
Jo crec que la cavalcada s'ha de mantenir. I crec que és una activitat a l'aire lliure on es pot garantir, si voleu, l'entrega final de les claus en el Reis, que és, diguem-ne, on la gent s'apilotona més, per entendre'ns. Aquest, doncs, és un element que no passa res si no hi és a la cavalcada, no? Però una cavalcada que circuli pel carrer, que no tiri carnels i que, de més, permet, doncs, mantenir... No són les aglomeracions de Barcelona, vull dir que permetria. Jo crec que hem d'intentar conviure amb tot plegat i, a més, doncs, també hi ha unes qüestions de salut mental que també demanen en certs moments de catarsi, i, per tant, jo crec que la cavalcada, a no ser que amb les dades d'avui i amb les previsions d'avui, jo crec que s'ha de mantenir, si un cas, doncs, es pot adaptar, és a dir, el Palau Reial, no?, que ja és amb cita prèvia, que ja és unes cues, que ja és un no sé què, doncs pot fer la funció aquesta de l'entrega de claus, però entenc, doncs, que si s'ha de retocar alguna cosa, però que la cavalcada jo crec que és important que es mantingui.
Sí, Marga.
Sí, a veure, jo sé que ara és moment de prendre decisions que són difícils i des d'aquí animo al govern a que prengui les decisions difícils, malgrat a vegades no puguin ser les que espera la gent, no? En el sentit de, si volem mantenir una cosa, si realment hi creiem, trobarem la manera de fer-ho. Si no, segur que trobarem l'excusa. Per tant, jo us animo per mantenir al màxim possible totes aquestes tradicions com la cavalcada. I segur que trobarem la manera de fer-ho. Són decisions difícils, sí. I de debò ho torno a dir abans. No sé què faria jo si estigués en el vostre lloc, però sí que el que hem de tenir clar és, volem mantenir la cavalcada? Sí, doncs posem-nos-hi. Posem-nos-hi i trobem la manera de fer-ho. Allargant més l'espai, que les carrosses estiguin més disperses, que no s'aturin, que el que sigui, segur que trobarem la manera. Potser la gent, la pressió de la gent ens demana que no perquè fa por, però jo crec que aquí el govern demano que tingui les idees molt clares, una de les quals és mantenir al màxim possible la vida de Nadal, perquè la joventut ha patit molt, els nens han patit molt, la gent gran ha patit molt, no tornar-se a repetir el fantasma de fa un parell d'anys i segur que trobareu la manera i sabeu, Joan, que l'oposició ens teniu al costat, ho sabeu. Ens hem ofert moltes vegades, de debò, ens tornem a oferir, compteu amb nosaltres. Quatre caps pensant que som els que estem aquí, pensem diferentment i a vegades doncs, la diversitat ajuda, no? Més que no pas un de sol. Per tant, tirem-ho endavant, siguem valents, prenem decisions valentes i segur que trobarem la manera de fer-ho.
Per tancar aquesta roda, Pau Castellví.
Sí, a veure, penso que la pandèmia que estem vivint té moltes implicacions, una de les quals és que també ens enfrontem com a societat a la por constantment, al risc. Tot el que fem té un risc i el fet d'ajuntar-nos amb avis, àvies, tiets, tietes, persones d'una certa edat, aquestes festes, per exemple, totes les famílies, ho estem vivint amb certa por fins i tot, almenys molts de nosaltres, més que res des de la voluntat de no fer mal, perquè tots hem patit pèrdues en aquesta crisi que estem vivint. I considero que és molt important trobar la manera d'abocar llum, no? en aquesta por. I és clau que ens plantegem, i siguem creatius, i ens plantegem sempre que sigui possible les alternatives que faciliten i que permeten poder portar a terme les activitats que aporten aquesta llum, no? Tots els que tenim petits a casa sabem la il·lusió que fa els Reis Mags i també per tota la família el que implica i que crec que aquesta llum també ve a través d'ells. Penso que és molt interessant això que es comentava ara, no? El concepte de Palau Reial també facilita, no? Que probablement es puguin respectar encara més les precaucions necessàries des d'un punt de vista sanitari. Per tant, jo penso que el camí és aquest i el camí també continua sent el d'afrontar aquests reptes plegats. I per això, jo ja sempre ho he dit i tots ho sabeu, fins al punt que em faig pesat, no? Això que deia la Marga ara, de que l'oposició estem a disposició de l'equip de govern, és així i penso que jo em sento orgullós d'aquest poble i d'aquest ajuntament quan som capaços de fer-ho així, de fer front conjuntament. Tenim una taula de crisi que llavors va agafar el nom de taula de espera, ja t'ho diré, eh?
Activació.
Com era això, Joan?
Reactivació socioeconòmica.
Això mateix, exacte, però principalment la taula de crisi, no? Que penso que ha funcionat en aquest sentit i penso que hem de ser capaços, tant a nivell polític com evidentment a nivell social, de les famílies i persones, d'agafar la responsabilitat individual i col·lectiva que implica cooperar amb la resta per tal de no exposar ningú a perills innecessaris. Si pot ser, fem tests d'antígens, no? Si hem d'ajuntar-nos amb altres bombolles, etc. No? I, evidentment, és molt important que l'administració hi sigui. Per exemple, ara mateix els tests d'antígens a les farmàcies estan sent molt difícils de procurar, no? Doncs com ho podem fer des de l'administració? Des de Junts ja vam proposar l'any passat que l'Ajuntament comprés massivament tests d'antígens per tal de facilitar a la població que pogués fer-se'ls abans de confluir amb altres bombolles, no? Doncs penso que hem de tornar a aquest xip, de treballar plegats per portar a terme mesures que ajudin a fer front efectivament a aquesta situació i que facin que guanyi la il·lusió i no la por.
Si voleu, per tancar una mica aquest debat, van haver-hi veus sobre aquest tema, sobretot de la cavalcada, no? que no hi hagi, doncs, això, no? Ara Rubí tanca, Terrassa manté obert, els veïns de Rubí amb fills, agafo el cotxe i me'n vaig cap a Terrassa. Això, si no hi ha una línia comuna, aquí potser el Procicat, si la cosa empitjora, haurà d'acabar posant ordre, perquè si no, realment, ens podem trobar, ho comentaves tu, Pau, gent que té canalla i que digui, doncs, mira, si a Rubí, doncs, pues, me'n vaig a Sabadell o me'n vaig a Castellà. No sé si vosaltres teniu informació, algú, de si això s'unificarà, perquè doncs, hi ha hagut alguna veu d'alarma en aquest sentit de que el Procicat s'hauria de mullar o fins i tot la conselleria. No sé qui, si algú vol intervenir, tanquem aquest
tema. A mi em consta que s'està valorant, eh? S'està valorant. I s'ha estat valorant durant molt temps i fins i tot jo penso que hi ha ajuntaments com el de Castellà, que el Joan segurament ho explicarà, no? Que ja fa temps que treballen amb aquesta mentalitat de que, malgrat que semblava que la pandèmia, diguem-ne, la cosa estava millorant, no? El millor era ser prudent i, per tant, jo penso que aquí el que guanyarà serà els que han sigut prudents a l'hora de planificar 3-4 mesos abans com ha de ser l'activitat, no?
Sí, aquí és evident que s'ha treballat amb l'escenari d'organitzar-ho i a hores d'ara segueix mantenint-se i, com dèiem, el que ens arribava del departament és que estava sobre la taula la possibilitat de donar una directriu de recomanar que no es fessin. Tot i així, repeteixo, és una qüestió que entenem que és prioritària aquestes properes setmanes i que, per tant, en el moment que veiem quines directrius hi ha, i parlant també, només faltaria amb tots els grups i amb l'organització de la cavalcada, doncs acabarem veient. Entenem que això, que s'ha de tenir la previsió, però desgraciadament també ens hem acostumat, no, els darrers temps, a haver de prendre decisions amb molt poc marge. Per tant, ara mateix la cavalcada tira endavant. Veurem. No podem dir, malauradament, no podem garantir el 100%, però això, veurem directius d'administracions que tenen les competències i ens acabarem adaptant i, evidentment, ho consensuarem amb tot el consistori, tots els grups.
En tot cas, no avancem escenaris, però si la situació va pitjor i després doncs arriben directrius superiors, doncs que és evident que s'haurà d'adaptar a la nostra realitat. Si us sembla, queda un quart d'hora per les 9 i m'agradaria doncs passar, doncs, si voleu, una mica de refillada, resquitllada pel ple d'ahir. I clar, el cos demana una mica de xitxa, no? Una mica de... Si una mica els que vam escoltar o veure el ple... Bueno, un ple i una miqueta desendreçat al principi, la tecnologia va jugar alguna mala passada i era complicat, no? Doncs ara per endavant, ara solucions i tenint en compte, doncs, en el cas de la presència d'Esquerra, com és el Rafa, si vols fer una ràpida, doncs, molt ràpida passada per aquesta moció de rebuig del projecte de línia elèctrica aèria de molta alta tensió, hem de dir que no passa pel Vallès, però que arriba fins a Rubí.
No, pel Vallès sí, Rubí encara és el Vallès.
Volia dir Castellà del Vallès, perdó. Castellà del encara, Vallès.
Bé, podríem discutir si hagués el Jordi ara aquí faríem més broma, però no, Rubí encara...
I si treuen la cavalcada potser els expulsem de la
comarca. Exacte.
L'han treta.
Bé, no, és una moció de suport, sobretot a veïns de Rubí i d'Ullastrell, doncs que es veuran afectats per una enèsima decisió d'una infraestructura de vocació privada, doncs que travessa terrenys públics, això, no? Amb destinació, es socialitzen les molèsties i es privatitzen els beneficis, no? Vull dir, enèsima moció d'aquest tipus. Que també és veritat que hi va ser un ple molt marcat pels símbols, és a dir, dues de les mocions, no? Van tenir un efecte important, una sentència del Tribunal de Justícia que obliga a l'Ajuntament de Castellà imposa els símbols que ha de tenir a la sala de plens, especialment el retrat del rei, que sempre és el que genera més polèmica, i una segona moció que també, no, de suport, paradoxalment, amb un regidor ara diputat que el Tribunal inhabilita per penjar el que li dona la gana en el seu propi despatx. No? Vull dir que ahir va ser un plaer, això, molt, molt simbòlic, diguem-ne, per ser el Nadal.
Si voleu, concentrem ara, doncs, a les intervencions parlant d'aquests dos temes, la moció en suport amb el Pere Jubillar, que era un Pau Juvillà, perdoneu, m'estan per aquí. Pau, he posat Pere, no Pau Juvillà. I també aquesta sentència que es va donar compte, es va informar. Jo realment, doncs, com a espectador, no em va quedar gaire clar exactament el significat o l'impacte d'aquesta sentència. Després sí que he pogut anar una miqueta a l'arxiu de la ràdio de l'actual i veiem que és un tema que ve de l'any 16, en el cas del tema dels símbols del ple, que es va usar l'escut, que jo recordi, l'escut de l'Ajuntament a Cal Alberola, i que doncs, en aquell moment la delegada del govern, Llanos de Luna, va interposar una denúncia i ara ens ha arribat, doncs, 6 anys després o 5 anys després, una sentència que demana banderes i una foto del rei. No sé qui vol agafar una mica ara el torn. Marga.
A veure, jo seré molt ràpida perquè crec que és una cosa que donaria per un debat tan extens que seria interessant, i seria xulo, però jo crec que si els símbols s'han d'imposar, anem malament. Això, si s'ha d'imposar un símbol en un lloc on s'ha decidit que no hi seria, anem molt malament. I després, d'altra banda, volia fer una mica la reflexió que vaig comentar ahir en resposta al Matías, al regidor, de no es volen els símbols, es volen imposar uns determinats símbols perquè fan por. Fan por perquè expressen una llibertat de la qual l'estat repressor doncs, no ens en vol donar. No? És a dir, aquests símbols representen la teva paraula, representen la teva veu, representen la teva decisió, que és contrària a la meva. Per tant, jo et reprimeixo perquè tinc por, perquè sé que no. Si fem un debat que és el que tocaria, tinc les de perdre perquè no tinc en absolut la raó. I aquí és on està la pena de tot. A part d'entrar en la ingerència d'un despatx privat, jo en el meu despatx posar el que vulgui, no? Entrar en la ingerència de dir en el teu despatx no pots posar el símbol que jo no vull, és que ja... O sigui, faria riure si no fos perquè crec que és realment molt greu tot això que està passant, tota aquesta repressió, molt greu.
Sí, Pau, intentem fer intervencions curtes per fer una mica de debat, Pau.
Ja ho diu abans que intervingui jo. Molt bé. No, doncs, certament nosaltres vam poder expressar ahir el nostre rebuig a les dues qüestions. I, vaja, jo crec que explica, és molt il·lustratiu d'on està avui en dia l'estat espanyol. No? En molts sentits, la situació de drets humans que s'ha vist a l'estat espanyol els darrers anys és una de les grans vergonyes d'Europa. I la situació que està visquent en Pau Juvillà, diputat del Parlament de Catalunya, dic diputat perquè, malgrat la sentència no ferma, doncs encara tant a nivell de la comissió de l'Estatut del Diputat com a nivell de la presidenta del Parlament de Catalunya es defensa que continuï com a diputat. Per tant, fem front a aquesta situació, fem front a aquesta injustícia, però és il·lustratiu que els símbols s'hagin d'imposar en un estat que, per començar, no té relat nacional. Que comencem per aquí, l'himne espanyol no té lletra i és per una raó. És perquè no s'ha sabut crear un relat, no s'ha sabut seduir a una població perquè se'l faci seu, aquest estat, aquests símbols. I finalment, quan aquests temes es deixen desatesos durant tants anys, quan es negligeix democràticament, de forma sistemàtica, a parts de la població, i en aquest cas a nacions sense estat, quan la via de la imposició arriba als tribunals, quan arriba a les porres, perquè val la pena recordar-ho, doncs, evidentment, l'Estat ja ha perdut. Ja ha perdut i no se n'ha adonat, probablement. I continuen intentant, a cop de porra, a cop de cel·la o a cop d'imposició del que no es pot posar en un despatx d'un regidor, intentant doncs, imposar el resultat que no està aconseguint imposar per via democràtica, que no està aconseguint convèncer. I, per tant, això és mereix el nostre rebuig i la nostra solidaritat també cap a en Pau Juvillà, que ha sigut impactat per aquesta situació i no només ell, sinó que la democràcia i la sobirania del Parlament de Catalunya.
A veure si el Joan, tirant del tòpic, posa llum a la foscor de la sentència, una mica com ha obert unes instruccions literals.
Sí, de fet, ahir donàvem compte, no, de la recepció d'aquestes directrius, això no vol dir que aquí s'acabin les actuacions d'aquest consistori. De fet, s'estan estudiant jurídicament quina possibilitat tenim de poder presentar els escrits oportuns per evitar una resolució que ens causa perplexitat, no? És evident que, vaja, en la seu, en la sala de plens, doncs hauria de ser el consistori, no? Qui esculli què representa i què no representa i què és símbol que uneix, no? A tots els veïns i veïnes del nostre municipi i per tant, doncs, emprendrem les mesures oportunes per intentar resoldre aquesta situació, que com deia i repeteixo, ens va causar perplexitat, no perquè no esperéssim una resolució en aquest sentit, perquè en d'altres ajuntaments ja han passat i qüestions que en el temps van coincidir, no? Per allà el 2016, doncs ara també estan arribant aquestes resolucions i aquesta, la directriu que s'ha donat als serveis jurídics és que intentem doncs presentar algun recurs i intentar que això que prevalgui, no? el que vam resoldre des del municipi. I respecte al Pau Juvillà, doncs, reiterar el que deien els companys i la companya Marga, que evidentment tot el suport i evidentment que entenem i com s'ha resolt també el Parlament, no? No se li traurà l'acte de diputat en cap cas i valorarem, no? També d'aquí uns mesos, quan hi hagi sentència ferma o no, i en el sentit que hi vagi, doncs també veurem doncs quines mesures s'han de prendre a nivell municipal.
Per tancar el tema, algú vol fer una darrera intervenció exprés de la qüestió?
Bé, jo penso, no sé si... Sí. Jo penso que la foto del rei i la bandera espanyola, que vaja, primerament esperarem a veure com què decideix fer també l'equip de govern en relació a això, evidentment, doncs ja veurem, no? Però vaja, serà un recordatori de la situació en la que ens trobem, que és una situació de no de l'imperi de la llei, sinó de la llei de l'imperi, de la imposició. Es fa servir la justícia per intentar subsanar mancances polítiques per part d'aquells que governen i aquells que dominen la política espanyola a l'hora d'arribar a acords amb les diverses minories nacionals de l'Estat. I això té un preu. I, evidentment, aquesta imposició també té un preu. I penso que serà un recordatori per tots, també per aquells que potser no comparteixen les tesis de l'independentisme, però que veuran com el seu ajuntament se li ha imposat la simbologia d'un estat. Doncs jo penso que serà un recordatori per tots perquè intentem tirar endavant un projecte diferent.
Sí, Marga.
Vale. Anava a dir, és que no sé si em veies. Jo vull dir una petita cosa. Estic totalment d'acord amb el que ha dit el Joan i agraeixo les paraules de suport i agraeixo que ahir l'equip de govern doncs, ens permetés aprovar aquesta moció. La meva pregunta va una mica més enllà, ho sento, si no seria de la CUP, si no t'ho preguntés. Què us va fer por de votar a favor de la moció? Per què no vau votar a favor? Perquè amb el que acabes de dir ara, podíeu haver votat a favor perfectament. Què? O sigui, saps? Per què no vau votar a favor? A vegades penso que us falta una mica com de valentia, no? En dir, doncs assumim això, estem en contra de la repressió, perquè jo sí que hi esteu, Joan. Votem a favor. Per què no? Per què no us atreviu a fer aquest pas, Joan?
No és qüestió d'atrevir-se o no, és qüestió de convicció. Era un relat o és un text que no ha sortit doncs, del consens. És una... Vaja, de fet, ni l'hem de debatut a les comissions informatives. Per tant, vèiem oportú que això tirés endavant i vèiem que calia adjuntar-hi també el que s'havia resolt al Parlament. I per això ho vam expressar també en la meva intervenció. Doncs vaig llegir literalment el que havia resolt el Parlament. Per tant, no vèiem cap motiu en absolut per votar-hi en contra, però el redactat, com bé dius, Marga, respon a un relat de la CUP que no coincideix al 100%. Per tant, no vèiem la necessitat de votar-hi a favor si abstenint-nos i podíem donar llum verda.
Si vols tancar, Rafa.
Sí, molt ràpidament, Vull dir que ahir el missatge va ser molt clar. Vull dir que encara que el govern de l'Ajuntament es vulgui posar de perfil amb aquests temes, el nacionalisme espanyol no ho permet. Per tant, el nacionalisme espanyol imposa els seus símbols i el seu relat sempre. I, per tant, encara que es vulgui intentar fer veure doncs, que no hi ha un conflicte polític, hi ha un conflicte polític i aquest conflicte polític no es pot evitar.
Estic d'acord amb el que diu el Rafa i és evident, o sigui, el fet que nosaltres no vulguem atiar un conflicte no vol dir que no reconeguem que existeix i això hem fet, no ha sigut la primera votació en la que intentem defensar una cosa sense fer un posicionament a l'extrem i, per tant, aquesta va ser la posició que va mantenir i no defugim que hi ha una situació en la que no, que és impossible que cap grup es senti còmode. I així, i en aquest sentit, el sentit del vot va anar per aquesta línia.
En el debat avui especial, amb la darrera hora, tant de les compareixences del president Pedro Sánchez com del president Pere Aragonès, i en aquest minuts final sí que us volia fer una ronda ràpida, una miqueta doncs, més desinflamada, perquè avui també hi ha hagut el gran dia de la loteria, de la grossa. És un tema doncs, que pràcticament és un atac a d'oli, perquè si no tens un fill que t'ha venut una loteria perquè juga a bàsquet o a hoquei, doncs el teu pare doncs, et porta un dècim del bar de la cantonada. Bé, jugueu a la loteria, ha tocat alguna cosa. Aquí a Catalunya pràcticament no es pot dir que hagi passat de costat, però 35 milions només han caigut de la grossa quan havíem sigut una comunitat molt agraciada. Teníem esperances aquí a Castellà perquè feia com uns 8 anys que no tocava res, però crec que a Castellà doncs, tornem a... Som un poble que juga poc, eh? Pel fet que tinguem una sola administració, ja diu bastant, eh?
No és la grossa, és el gordo de Navidad.
De fet, si fos per mi, ni una administració teníem. Vull dir que ja fa uns anys que he aconseguit zero i quan em venen els del bàsquet, les participacions, etcètera, etcètera, els hi pregunto quan és el donatiu per l'entitat, la reuneixo cap a dalt i ja està, no jugo.
No, jo tampoc jugo. Sí que és veritat que algun regal sempre cau, no? D'algú que se'n va de viatge no sé on i et porta un dècim o... D'acord, però sí que almenys a casa sempre, des que existeix, hem apostat per la grossa de cap d'any i aquest any també ho hem fet i, per tant, a veure si tenim més sort a Castellà per la grossa de cap d'any.
Jo del gordo de Navidad, res, ja fa anys que res. Tot el meu voltant en compra i sempre és el mateix. I si guanyem, dic, bueno, doncs me n'alegraré per vosaltres. Però
Marga, tu que ets profe, als instituts, déu-n'hi-do, els estudiants, el tema de la loteria el fan servir molt per finançar viatges i coses.
No, perquè en el meu insti no. En el meu insti no. Es compra el gordo de Navidad que s'encarrega un profe i la grossa que m'encarrego jo. I qui vulgui ja sap. Si vulgui de la grossa sap que m'ha de venir a buscar a mi. Qui vol el gordo ja sap a qui ha d'anar i ja està. Però els alumnes no. La veritat és que no. En el meu institut, al Puig de la Creu, no es té aquesta tradició de loteria. Sí.
S'ha de confessar que aquí a l'Ajuntament, tu el pertanyen a l'Ajuntament, des de l'any 17 es va deixar de comprar la loteria. Ja no hi ha aquell número que compraven els treballadors. Sí. I entenc que els grups segurament també us acaba arribant aquesta oferta de loteria, Joan.
Sí, no, jo en la mateixa línia no hi jugo i de fet l'únic número que tenia era el del futbol sala castellà perquè el meu fill va venir amb el talonari i va dir, mira, per la mandra d'anar-lo a vendre... perquè ell no és massa bon comercial, doncs ens el quedarem i el repartirem amb la família. I va ser la manera de... Però no sóc assidu. I en la línia que deia Julià, no, a l'Ajuntament no hi ha hagut número tampoc aquest any. I, per tant, apostem per la salut. No? Entre els diners i la salut, ens quedem amb la salut de manera clara.
Doncs totalment d'acord, estem a punt de tocar a les 9 de la nit. Us dono les gràcies als quatre per participar en aquest primer debat telemàtic. Suposo que en vindran alguns més a partir del gener i també desitjar-vos bones festes i suposo que ens veurem en les diverses activitats d'aquest cicle nadalenc. M'agrada l'expressió, diria que era d'Esquerra Republicana, això del cicle nadalenc, crec que ho he llegit en alguna intervenció, però en tot cas... Bones festes a tothom i també a la nostra audiència. Adeu.